La Cala RTV us ofereix, amb motiu del 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, una sèrie d'entrevistes en profunditat als protagonistes d'aquell període de convulsió social i de mobilitzacions antinuclears. De dilluns a divendres, a les 8 de la tarda i les 11 de la nit, recordarem els fets i reflexionarem sobre les seves conseqüències.
A mi em van vindre a buscar bastanta gent. A que marxés del poble, no? Que marxéssim, no? Jo vaig dir que jo no marxo del poble. I si he de marxar, he de ser l'últim, això ho tinc clar jo.
A veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. De vegades em pregunten... va ser molt difícil mobilitzar la gent, no? Al contrari, si la gent es mobilitzava sola.
Sortia un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que, sisplau, deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua i que, literalment, el reactor se nos va.
Recordeu on éreu el 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit? El 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1 a la Cala RTV. Encetem una última entrevista en aquesta especial d'entrevistes que us hem traslladat al llarg d'aquestes dues setmanes relacionades amb la commemoració del 25è aniversari de la central nuclear Vandellòs 1. 25 anys d'aquells fets que van marcar una part de la història social, civil i política del nostre municipi, de l'Ametlla de Mar. Unes entrevistes en les que hem parlat amb gairebé tothom que hem volgut. Sí que és veritat que hem tingut dues persones que no han acceptat ser entrevistades en aquesta casa. Per una banda, José Pino, membre dels Bombers d'Amposta en aquell moment, i al que s'atribueix una trucada a la població alertant de l'incendi. I per l'altra banda, el llavors regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya, Àngel Brull, que també ha declinat poder ser entrevistat en aquest especial que hem dut a terme del 25è aniversari de la central nuclear, de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1. Avui volem cloure tota aquesta roda d'entrevistes amb una entrevista a l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Andreu Martí, actualment, però llavors ja en política municipal com a regidor de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per tant, ell va viure aquells moments com a regidor del govern i va veure posteriorment també les conseqüències polítiques que tot allò va comportar. Andreu Martí, bona tarda, què tal?
Molt bona tarda a tothom.
On era l'Andreu Martí aquell 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit?
Doncs jo vivia a la casa que he viscut pràcticament tota la meva part de la meva vida, vull dir, una part important. En aquell moment vivia al carrer Palamós, el número 17, tota una casa familiar que tenim encara, la família que la conservem, que estem allí, i el 19 d'octubre la placeta del Barco, coneguda també com a placeta del Dofí, allí al carrer, recordo que vam sortir al carrer i va haver una miqueta de soroll, ja començàvem a intuir, allí va passar alguna cosa. Saps allò que notaves que passava alguna cosa? Perquè no sé si va ser una mica més tard de l'hora que va passar l'accident, unes hores, uns minuts més tard. Aquella nit, allí començàvem a sentir coses. Jo estava a la placeta del Dofí, la plaça del Barco, actualment coneguda, perquè vivia allí a la casa, al carrer Palamós.
Però l'Andreu Martí, quan se n'assabenta de que alguna cosa havia passat a la central? És a dir, quan rep de dir, Andreu, ha passat això? De moment se sap que és un incendi només, però ha passat això a la central nuclear. I com se n'assabenta?
Allí hi ha dos qüestions. Jo tinc dues qüestions que me venen al record. No? Que tinc. Una és aquella mateixa nit, que comença a haver este xup-xup, d'una gravetat o d'una possible gravetat. Desconeixia, ara des de la perspectiva del temps, no sabia de quin tipus de gravetat se podia tractar, però allò oficialment, és altes hores de la nit i potser recordo, va ser ja l'endemà o al cap d'unes hores, que mos diuen, mos comuniquen, jo recordo que potser va ser l'endemà, que se'ns diu de la gravetat, o per les notícies, començo a sentir...
A vostè què li diu? Vostè era regidor? A vostè li diu l'alcalde
No, jo feia dies, jo no... Era un regidor que vaig entrar de rebot, no tenia cap, en aquell moment, cap, diríem, vida política activa. Bueno, vull dir, jo no... En aquell moment recordo que la comunicació la vam tindre a l'endemà des de l'Ajuntament i que... coneixíem unes hores abans, no sé si per la televisió o per la ràdio, per les emissores de ràdio, que havia hagut un incident a la central nuclear. Per tant, doncs per la ràdio les hores després i a l'endemà per l'Ajuntament.
Quant de temps portava vostè a l'Ajuntament?
Pocs dies, setmanes, no portava molt de temps. Era allò una persona jove en tots els sentits. No, en aquell moment o en aquells...
Setmanes, perquè vostè va substituir un regidor, no?
Sí, jo vaig substituir un regidor que va dimitir. Jo anava amb una llista electoral, com moltes vegades anem, o es va per donar suport en aquell moment, perquè pensava que era la millor llista i pensava, i bueno, en tot cas, ho tornaria a fer. Estic convençut de que la meva presència o el meu suport familiar i el meu personal eren de suport, i vaig entrar de rebot, no tenia cap interès, ara amb la perspectiva de poder accedir a ser regidor en aquell moment.
I quan realment vostè sap que allò ha sigut greu, passen hores, passen dies, quan pren vostè consciència de que allò que ha passat a la central nuclear no era un incendi, com es va dir, d'unes llaunes o uns bidons d'oli i tal,
sí, perquè...
sinó que havia sigut algo molt, molt, molt més greu.
La consciència clara, i més amb els 25 anys que han passat, doncs si la vull recordar amb la precisió que podem calibrar el temps d'estos 25 anys, passen unes hores, passen uns dies, te diria jo. Jo al cap d'unes hores... el dia següent, al cap de dos dies, quan tothom ja començava a bullir pels mitjans de comunicació de que no es tractava d'això, d'una simple incidència, d'una fuita o d'un crema, que es cremaven, no?, 4 litres de combustible, sinó que allò podia afectar greument el reactor, bueno, tot allò que es va dir, tot allò que al final se va acabar comprovant el que era realment, doncs al cap d'unes hores, d'uns dies, vam agafar consciència i, per tant, en un parell de dies, un dia, dos, tres dies, un agafa consciència que allò hauria pogut acabar molt, molt, molt malament.
Clar, les notícies es multiplicaven dia a dia, els mitjans de comunicació, al poble hi havia un enrenou important, van començar a produir-se assemblees populars convocades de boca a orella pues, per la gent, es va... tornar a remoure el comitè antinuclear que en un moment determinat, als anys 70, ja s'havia creat i hi va haver gent que es va posar voluntari al davant per tirar endavant aquell comitè antinuclear. La societat bullia, la societat civil. Vostè com ho va viure allò? Va participar en aquestes assemblees? Com ho va viure allò?
Bé, aquí...
Aquelles assemblees a la sala plena de gent.
Aquí podíem... apuntar, per una banda, que tota aquesta situació, diríem, civil de les pròpies assemblees, com tu dies, i la dinàmica de la nova creació o de la creació de nou del comitè antinuclear, doncs van ser molt, molt incipients, van agafant la força amb tota la raó del món, vist de la perspectiva, només se'ls pot que aplaudir, només se'ls pot que agrair, només se'ls pot que dignificar encara més tota aquesta feina que es va fer, els que van encapçalar i tots els que vam donar suport, dels quals m'incloc, això per un costat, no? Per tant, però per l'altre és veritat que, clar, hi havia una part institucional, que aquí és potser on tots haguéssim pogut fer més, que potser no es va estar en el moment a l'alçada, potser no es va estar en el moment prou acertats. És veritat que la perspectiva del temps te faria veure o et faria actuar d'una manera diferent, no passa res per reconèixer, i no estic donant les culpes exclusivament o més en algú que en un altre, sinó que ara en perspectiva del temps segur que tots, i dic tots, a nivell institucional hauríem fet les coses diferents I el que sí que puc assenyalar és el que et deia al principi, que aquell comitè antinuclear i tot aquell, diríem, bulliment popular d'assemblees que es van anar produint, que en podem parlar-ne, doncs l'únic que van fer va ser empenyar amb força el que va acabar produint-se més tard. Per tant, amb ells, donar-los gràcies.
És veritat que en un moment determinat la part que es plantejava per part del comitè antinuclear i la part, després arribarem, i la part institucional a nivell d'ajuntament van tenint primer uns objectius comuns i després petites friccions pel fet de que segons el comitè antinuclear o segons els membres que havien, pareix que l'ajuntament tancant Vandellòs s'aconformava i els objectius del comitè antinuclear eren molt més ambiciosos i el que pretenien era tancar Vandellòs 1, Vandellòs 2, Ascó 1 i 2 i totes les centrals disponibles, no?
Bé, jo voldria centrar-me, i més amb aquesta perspectiva i responsabilitat, si m'ho permets, en això a nivell d'aquells moments, no? És a dir, aquí què passa? Aquí ja es va dir, i segurament va ser així, que va haver una manca d'informació important, sobretot per part de la central. Això és evident que va generar, que va produir un efecte de derivada amb problemes i greus problemes a tothom, inclús a l'Ajuntament i als ciutadans, de la Cala també, clar. I per tant, jo recordo que des de que els alcaldes no els deixaven entrar a la central, des de que uns negaven a l'altre i els altres negaven a l'un, des de que en aquell moment el Consejo de Seguretat Nuclear potser no va fer la feina, segur, ben feta, perquè no va informar bé, potser va informar l'alcalde, que això potser ens vam enterar després, l'alcalde no va informar prou perquè no tenia els mitjans. Tot això era un enrenou, un seguit de fets concatenats que uns feien pagar l'altre més responsabilitat del que un també tenia. I aquí, doncs, jo no he d'excusar ningú, però jo vull focalitzar-ho en l'època, a la nuclear, al Consejo de Seguretat Nuclear. Jo no puc focalitzar la responsabilitat en l'alcalde aquell de Tor, el senyor Pere Margalef, perquè segurament ell, amb bona voluntat, durant unes hores, no va traslladar aquesta informació, però potser tampoc tenia tots els mitjans, jo no sé. Clar que ara convocaria ràpidament, clar que ara faries una sèrie de coses.
Perquè hi ha una junta de seguretat local, perquè hi ha moltes coses. Aquí l'alcalde Pere Margalef en el seu moment diu que l'avisen per la nit, que el truquen, i que ell ho comunica a alguns dels membres de l'Ajuntament. Vostè comenta que vostè se n'entén el dia següent.
Jo,
per tant,
sí, però això no m'exclou, ni vull apuntar que un o els altres fossin
no,
més.
Me refereixo pel fet de que moltes vegades la informació que arriba pel mitjà institucional potser s'agafa una mica més en reserva i en aquell moment el comitè antinuclear va jugar el paper d'informar allí on no informaven la central nuclear, on informava el govern estatal a través de govern civil, a través d'anar investigant mitjançant investigadors, mitjançant treballadors de la central, mitjançant periodistes, poc a poc traient a la llum el que havia passat, donat que els canals oficials, i no estic dient que sigui l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament també havia de rebre aquesta informació dels canals oficials, no acabava de tindre, no?
És que, clar, ens hem de situar en l'època aquella. Estem parlant de fa 25 anys. Estem parlant de que la comunicació bidireccional, la comunicació d'allà cap aquí, cap a l'Ajuntament en aquest cas, i per tant també cap a la població, que en definitiva és el que havia de ser, doncs no es va produir, està clar que correctament, i inclús pot ser molt malament, però jo vull carregar més o vull incidir més sobre que des de la central, des de la part, diríem, institucional de la subdelegació del govern, des del governador civil, des del Consejo de Seguretat Nuclear cap a l'Ajuntament, tot i que ells diuen que es va avisar l'alcalde, jo això doncs, no puc donar fe, segurament va ser així, però és evident que la població, desconeixia, era una situació complicada, molt complexa, s'havia de començar a produir un seguit d'informacions que també no van acabar de produir-se amb la, potser, normalitat que calia. I per tant aquí tots tenim alguna cosa o hauríem corregit alguna cosa. Però segurament, i perdona que trasladi a més, la responsabilitat en aquell epicentre on se va generar el tema, que és principalment dins de la central nuclear i al voltant del que és la seguretat de la central. Jo no puc diríem, apuntar cap a l'Ajuntament de Tor o cap a l'alcalde d'aquella època. Al contrari, al contrari. Déu-n'hi-do el que suposa això a l'hora de que puguis atravessar per un fet. Per tant, clar que es van fer coses malament, però segurament se van produir més a l'epicentre i, per tant, més a Vandellòs 1 i al voltant del que és la seguretat que als municipis, no només a l'Ametlla de Mar, i, per tant, a tota la ciutadania.
Clar, al llarg d'aquestes entrevistes algú ha dit, bueno, hi havia un pla Penta en aquell moment que no va funcionar, no es va posar en marxa, els sistemes de vista un poc, però clar, hi ha gent que diu, home, a veure, menys mal que no va passar res, però menys mal també que la gent, la majoria de la població va dormir tranquil·la, no se'n va enterar tant si un demà, i l'enrenou que hagués suposat a les 10 i pico o les 11 de la nit haver d'avisar tota una població que en aquell moment devíem ser de 5.000 habitants aproximadament, pues d'avisar-la i dir, ei, senyors, que hem de marxar d'aquí, no?
Sí, però la informació s'ha de donar en el moment, en l'instant, en equip, consensuant amb tots els agents implicats. En aquest cas s'hagués tingut que convocar a tot el consistori, tot el tal, però és veritat que teníem i tenien en aquell moment la informació que tenien. No se sabia al primer moment si, com tu has dit, si es tractava de que s'havien cremat 3 litres d'oli o que havia hagut el que després van poder comprovar. Pensa que dies després, des del Consell de Seguretat Nuclear, se negava la major. I, per tant, jo no vull exculpar ni vull apuntar cap a altres llocs que no fossin els municipis i, per tant, de cara al ciutadà. Però és veritat que després d'unes hores tot se va anar produint i informant amb més normalitat. Altra cosa és que avui es faria molt, molt diferent.
Per 25, tant, de 25 anys després és un sense sentit. És a dir, les coses avui en dia segur que anirien d'una altra manera, no?
Per descomptat, perquè aquí vam començar, com saps, i lligat al tema antinuclear, i lligat al tema popular, i per tant, aquí va començar doncs, una resposta de crítica i d'acabar tancant allò que s'hagués tingut que fer amb tota normalitat, que és Vandellòs 1. No tenia sentit, pot ser, ho dic com una reflexió en veu alta, aquí tancar altres centrals nuclears o tancar l'energia nuclear, pots estar d'acord o no, també estem d'acord o no amb l'energia eòlica, també estem d'acord o no amb l'energia tèrmica, etc., amb altres energies, però el que era clar i es va poder comprovar per part de tothom és que Vandellòs 1 s'havia de tancar i acabar tancant, i això va ser el detonant. I per tant, doncs, bé, si malauradament va passar aquest incident, doncs va servir per tancar una central nuclear que potser, si no s'hagués tancat, hagués sigut pitjor. Per tant, jo crec que al final l'objectiu va ser tancar Vandellòs 1. I dir això com una reflexió, com un pensament per tothom, de que pots estar d'acord o no amb les nuclears o amb altres energies, però hem de focalitzar els temes i no els hem de, a vegades, allò, expandir. I parlàvem de Vandellòs 1, i això és un tema que es va discutir molt, no? Tu parlaves ara de tancar totes les nuclears, que s'ha dit. Jo crec que en aquell moment el que volia la gent era tancar Vandellòs 1, no tancar segons què. Perquè potser un se planteja ara i les tèrmiques i les altres energies, les eòliques. Per tant, tots volem tindre la tele, la llum, tots volem tindre l'energia. Per tant, siguem tots seriosos i tenim present que el que volíem, i això el temps ens ha demostrat que era així, no era tancar Vandellòs 2, era tancar Vandellòs 1.
Bueno, tot allò va produir una sèrie de manifestacions, de mobilitzacions, d'actes públics que bueno, que avui en dia el tenim tots encara en l'imaginari popular, els que van poder viure aquella situació. Un 30 d'octubre de vaga general a la població amb els comerços tancats, les barques no van anar a la mar, cassolades... Vostè recorda que els té presents aquells moments?
Sí, 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 perquè no recordava si era el 30 d'octubre o quan era, no recordava aquestes vagues, el dia exacte, és evident, però sí que recordo perfectament tot aquell bullici, tota aquella situació de crispació, però sobretot d'indignació, de que volíem tots, i quan dic tots penso que es pot dir de manera generalitzada, volíem tancar Vandellòs 1 pel fet que s'havia produït, pel fet que havíem anat descobrint que allò no tenia la seguretat nuclear que pertocava. Dit així, de senzill, així de col·loquial, així de que tothom ens pugui entendre. Per tant, una vaga general, tot allò que es va produir als carrers, amb els balcons plens de llençols blancs en crespons negres, totes aquelles cassolades, aquelles reaccions de la població, els comerços, tot plegat, aquella relació amb les dones que es van tancar als anys 70, que encara recordo ara les tres persones, les tres famílies, no? Bé, tot aquell sentiment antinuclear doncs va acabar, no dic barrejant-se, però sí ajudant, fent força per a que tots i cadascú dels que van participar activament o no tan activament vam ajudar a aconseguir l'objectiu, que era el que era. Era això. Després d'aquest incident del 19 d'octubre, doncs acabar demanant multitudinàriament que es fes això, un tancament clar i ràpid de la central.
Tot i que al llarg de tots aquestes setmanes, mesos de mobilitzacions, va haver una manifestació a Tarragona amb moltíssima gent, va haver una manifestació a Barcelona que es parla entre 40 i 50 mil persones en aquell moment, els organitzadors van dir 100 mil. Clar, són xifres que col·locades al costat de les manifestacions que hem pogut veure recentment en ve baixes, en l'11 de setembre, en la via catalana, doncs queden en no res. Però si hi ha alguna manifestació que es recorda i érem 18 o 20 mil, és la que es va produir des de pràcticament l'Almadrava fins al cinturó nuclear, a la proximitat, als accessos de la central nuclear Vandellòs 1 i 2, les imatges gràfiques que han del moment mostren aquell riu de gent baixant per aquell accés a les centrals, que és un dels moments també pletòrics de les mobilitzacions. Les barques de la Cala fora a la costa, que també van anar, no?
Sí, és evident que fets i el recordatori d'un, amb les imatges que tu dius, que és evident que han quedat per tota la història de la Cala, amb això, moltes barques que havien anat per la mar davant de la central, doncs tota aquella situació tan multitudinària al novembre que jo tenia apuntat, no?, que va ser el dia 5, però bueno, és perquè ho he pogut buscar, no? Però tota aquella marea de gent, aquella riuada de gent demanant en un sol clam, amb tot el que això va suposar per demanar al costat de la central el tancament de Vandellòs 1, doncs això va acabar sent també determinant. Al final, quan hi ha unitat, quan hi ha tanta unanimitat, quan hi ha tanta multitudinitat de gent demanant algo tan elemental com era després d'aquest incident del 19 d'octubre del 89, doncs això doncs va acabar influint moltíssim. És evident que els responsables públics, els responsables del govern de l'Estat, tots els que havien de transmetre també allò que va quedar gravat, com tu dius, de manera gràfica, doncs clar, quan veus aquella imatge d'aquella riuada de gent cap a la central, i tot allò va ser molt gràfic. És evident que tanta multitud doncs va confirmar el que tots de manera individual volíem, i això va ser un fet també molt important, determinant, un dels més importants.
Hi havia sentiments en tot allò, no?
Clar. Clar, perquè s'ajunta tot, el cor, el cap, tanta multitud de gent, tothom. De fet, no sé si ho comentarem, però va haver una consulta, un referèndum, va haver... I jo recordo que, no sé, però recordo que allò va ser per el 100%, no sé, tothom va dir que sí. Clar, quan fas una consulta i el 100% de la gent, o tothom te diu que allò s'ha de fer, jo crec que allí tothom estàvem decidits, i l'únic que feia falta era portar el granet d'arena de cadascú. Per tant, és evident que això era així, clar.
Allò va comportar també moviments a nivell polític local. Es va celebrar un ple multitudinari que va sortir de la sala de plens de l'Ajuntament, es va traslladar perquè es preveia l'assistència de molta gent al poliesportiu municipal, i allí es va demanar, entre altres coses, primer, el tancament de les centrals, 1 i 2, i després la dimissió del governador civil. Recorda aquell ple? Vostè era... Les fotos que es poden veure, que per cert la gent les pot consultar, hem penjat moltes fotos que en aquell moment vaig tindre l'oportunitat de fer.
Estava al poliesportiu.
Estava en un costadet a la banda dreta.
Sí, recordo, estava allí present.
Dalt de l'escenari.
Puc dir que era un mes, crec que era un mes de tots els que tots volíem, segur que era així, que es produís el tancament de les centrals nuclears o de Vandellòs 1, en perspectiva estava clar. En aquell moment tots volíem tancament de tot o de quasi tot, però és veritat que va haver molta tensió. Recordo que tot allò es va aprovar per unanimitat, però les formes no van ser per part de... Bé, és igual, no vull tampoc... Crec que els records estan, crec que allà no va haver alguna persona...
Van haver moments de tensió.
Sí, clar. Saps què passa? Que quan tens una responsabilitat, moltes vegades amb raó o amb no tanta raó, o amb... has de respectar l'altre, has de respectar la seva opinió, has d'intentar ser conciliador. Crec que la pau social ens pertoca a tots, però els que tenim més responsabilitat més. Jo recordo, sent alcalde ara, moltes vegades que hauria pogut pensar de fer una cosa, però penso, això produiria... Jo crec que en aquell moment, i perdona que torni una mica ara, jo crec que en aquell moment van haver coses que no van ser del tot correctes. Bé, al final l'objectiu vam, diríem, aprovar tots, tots volíem el mateix, però segurament ara en perspectiva tots, o els que més van patir algun tipus de... Tots ara es farien les coses diferents. No podem crear, diríem, crispació a la ciutadania, no podem, i més quan estem d'acord, tu i jo estem d'acord, per què hem de crear crispació? Per què t'he d'acusar? O per què m'has de negar? O per què t'he de deixar? No, si estem d'acord encara hem més sentit, i si no, no passa res.
Bueno, va haver unanimitat en el tancament, però on no us vau entendre va ser en demanar la dimissió del governador civil. Allà van haver grups que s'hi van despenjar.
Bueno, però jo crec que l'important, des de la memòria que tinc d'aquell fet, va ser que el contingut era el que volíem tots, però les formes no van ser. Si jo hagués tingut o hagués pogut... Jo crec que allà es va començar una part de la crispació. No ho sé, en perspectiva. Jo crec que allà va haver una part de la crispació que durant uns anys va haver el poble. I això crec que uns i els altres som corresponsables, uns més que els altres, algú més que altre, però jo crec que la pau social és molt important, pot ser el que més important és, i no podem traslladar als veïns, als amics, als ciutadans, per inclús diferències, o amb el... És que no, jo crec que aquest és un dels temes que recordo que no s'hagués tingut que produir, de la manera que es va produir.
Es va produir un referèndum, vostè en parlava, una consulta popular. Ara ja sabem molt de referèndums a través del 9N i el 9-9N, però ja no li diríem referèndum,
o no.
Però ara li diríem consulta popular, no? Pel tancament de les centrals nuclears, i l'opció del sí va guanyar un 99,9% i van votar 3.600 i pico de persones.
Això és, parla per si sol, això és un, traslladar l'opinió, la democràcia al poble, insisteixo, és fer que el poble digui la seva, el poble va parlar al 100% per unanimitat, i clar, davant d'aquesta resposta, doncs, tots van votar el mateix. Per tant, no hi ha discussió, no hi ha altra discussió que, a partir d'un fet concret, demanar el tancament de les centrals. Per tant, segur que ho tornaríem a fer.
També es va demanar la sortida del Penta.
Perdó?
També es va demanar la sortida del Penta aquella nit.
Sí, perquè també això reflexa que es van produir altres efectes col·laterals que no es van desenvolupar prou bé, que no es van, al contrari, molt malament, I per tant, aquí s'haurien i es canviarien, s'havien de canviar moltes coses. Però l'important és que la població va votar i va votar per unanimitat al 100% i això doncs parla per si sol, és que sobren comentaris.
Aquesta consulta no era...
Perdó, comentari, interpretacions, jo crec que està clar.
Aquesta consulta no era vinculant, però el poble es va declarar així de manera antinuclear. Fins que el 30 de maig de 1990, el ministre d'aquell moment d'Energia, Claudio Aranzadi, anuncia el tancament de la central nuclear. Motiu? La gran inversió que calia fer per tornar a connectar aquesta planta a la xarxa després de la malmesa que havia quedat. Van parlar de 33.000 milions de pessetes. Actualment això són no arribar a 200 milions d'euros. Per tant, dius, en la perspectiva del temps, possiblement, si un govern s'ho hagués plantejat, ho hagués pogut posar en marxa una altra vegada, no?
No tinc les dades exactes i no em voldria equivocar. Ara fa pocs mesos, la central nuclear a Vandellòs s'han invertit quasi una quantitat, no similar, però quasi 100 i pico de milions d'euros. 150, 160. L'argument no va ser el tema econòmic. És evident. També és evident, pot ser interpretable, evidentment. Però en aquell moment es va tancar per la força de la gent, per la força de la unanimitat, per la força de que tots i cadascun dels que vam votar, dels que vam participar, i del comitè nuclear i de tots plegats van voler això. No va ser un motiu econòmic, va ser un dels motius, però menor, segur. El més important no va ser este. Per tant, també és un d'aquells temes que parla per si sol, és evident.
Tot allò va tenir conseqüències polítiques en la història posterior, perquè una part dels membres que encapçalaven el comitè antinuclear de l'Ametlla de Mar decideixen fer una candidatura i presentar-se a les eleccions municipals del maig del 1991. Sota el paraigües dels Verds. Com va veure la Convergència i Unió, la formació en què vostè estava, que es presentés aquest grup?
Bé, també en aquell vaig continuar després amb una llista, que vaig tindre l'oportunitat de ser regidor. La veritat és que lo important era que ara, des de la perspectiva, doncs les coses que comencen malament acaben malament, i em voldria explicar.
Perquè vostès allí, quan arriben a la campanya electoral, hi arriben una mica contrapuntats amb el comitè antinuclear.
Clar, perquè allí es van barrejar les coses. Les coses s'han de posar en ordre. I allí cadascú tenia la seva part de claretat i d'objectius, però, clar, allí es van anar tots en contra de Convergència i Unió, parlant, clar, tots en contra de l'alcalde Pere Margalef i Vendrell. Tot això va suposar doncs que la gent, quan va en contra de, doncs perquè s'ha d'anar a favor de, quan ens donem compte i valorem que en lloc de sumar volem restar, perdem tots, el poble ha perdut durant uns anys, el poble va perdre durant uns anys. Ara, tots reconeixeríem d'una manera o d'una altra que això va ser contrari als interessos del poble, que anar en contra de no va guanyar el poble. Clar que en aquells moments doncs la part positiva és que els Verds van treure un regidor, això va ser plausible, hi ha moltes coses que són democràtiques i que van anar molt bé, amb històries que van produir-se al cap d'uns anys.
Va comentar aquella famosa xifra de regidor en, no recordo si eren 113 o 213 vots, que podia decantar la balança, no?
Sí, però clar, el tema és que allò va produir impacte, que allò va produir una situació d'anar en contra. Allò no va ser perquè cadascú democràticament, que tot va ser democràtic, no, aquí no hi ha res a dir, des de la perspectiva, des de la situació de la democràcia. Però allò és evident que va anar i es va justificar de moltes maneres, però avui en perspectiva se va anar en contra de. Se va perjudicar el ciutadà. De fet, durant uns anys va haver convulsió, va haver poca pau social, va haver... Doncs i el que cadascú ja sap, només cal recordar fa 18-20 anys, 22 anys, i recordar que van ser uns anys de poca, diríem, activitat o de una activitat no gaire productiva per a l'Ametlla de Mar, i parlo de punta a punta, de nord a sud, de sud a nord, d'est a oest, parlo per tots els ciutadans. Allí doncs van començar, bueno, va haver la primera, bueno, ara en podem parlar si vols.
Sí, perquè Convergència guanya les eleccions, però perd la majoria absoluta, i hi ha un pacte que en aquell moment es va parlar que era contra natura entre els tres regidors del Partit Popular, els dos regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya i el regidor dels Verds, que fan fora a Convergència i Unió del govern.
Sí, però jo insisteixo, no vull personalitzar-ho, però crec que va haver un pacte contra Pere Margalef. Jo no vull justificar-ho ni el contrari, però insisteixo que des de la perspectiva en aquell moment, doncs, va haver un pacte, com tu dius ara, antinatural, però és que n'hi va haver algun de pacte antinatural després, i alguns després, que en podem parlar-ne. Allí el que està clar és que es va anar de manera antinatural, tot i que era democràtic, i això doncs va portar el que va portar. Durant uns anys van haver interessos molt creuats, allí va haver la democràcia, estava correcta, tot estava bé, però doncs quan passen aquestes coses, qui perd més és el poble. I jo crec que ojalà n'aprenguéssim tots de que potser quan se fan aquestes o aquests pactes antinatura o aquests pactes contra la normalitat sense motius, en aquell moment recordo que hi havia altres temes damunt de la taula, també és veritat, i algun de complicat.
Home, per exemple, hi havia
el tema de la pesca.
El tema de la pesca,
este va ser un tema
del
Saitó. Però
hi havia el tema de que s'havia fet un referèndum preguntant al poble si s'utilitzaven els diners.
Ne parlarem també d'això, sí. Jo també vull
els diners de que venien en concepte del cànon de Enresa,
sí,
al voltant d'uns ara no recordo 63 milions de les antigues pessetes.
Sí.
Que per a l'any 1992, és a dir, estem parlant del primer any de legislatura d'aquesta nova legislatura,
que es fa un referèndum, que governava el Partit Popular,
el Partit Socialista i els Verds. I es fa un referèndum per preguntar al poble si volien que l'Ajuntament utilitzés o no aquests diners, perquè hi havia una proposta, no, que abogava per no utilitzar-los, perquè provenien...
Però tu imagina't, tu creus que ara s'entendria que se fes una consulta, una participació ciutadana, un referèndum, i que després de consultar-ho i prendre aquesta decisió... Que
era vinculant.
I vinculant. I després surt el 65% que no toquem els diners. I va l'Ajuntament de Torre i toca els diners. Jo crec que aquí tots, tots, si busquem la meroteca, cadascú sabrà el que va fer bé i malament. Jo no vull ara, i no diré, cadascú ja se sap, ja sap. Però en aquell moment, fas una cosa ben bonica, que és consultar de manera vinculant, i després no complissis allò que... No sé, jo crec que hem d'aprendre molt, Hem d'aprendre molt de la història recent, tots plegats, perquè està clar que durant uns anys l'Ametlla de Mar doncs va tindre una situació, diríem, poc productiva, poc amable, de poc lideratge, que no va avançar prou, i això, doncs, amb la història tan curta que tenim, doncs tots som corresponsables. Quan dic tots, vull dir tots, uns més que els altres.
Clar.
Els que eren alcaldes, més.
Aquell fet, clar, a hores d'ara, sentes les opinions i parles amb un i et diu sí, és que jo ho vaig comunicar, hi havia una tensió de caixa, que, però ho vaig comunicar als companys de govern. L'altre diu, no, a nosaltres no se'ns va dir res i es va utilitzar. Clar, tot allò va comportar que es trenqués la convivència o el bon acord entre aquell equip de govern.
Entre aquell primer tripartit,
sí.
Que n'han hagut més de tripartits a la cala, dit així, ho dic amb to democràtic, però és veritat que aquell primer tripartit que tenia uns arguments concrets, i està clar que...
Allò es trenca al cap de 16 mesos.
Se trenca. Imagina't com se va trencar i de ràpid, perquè este va ser el factor, sembla que va ser determinant, que, clar, quan tu consultes una cosa vinculant i després fas tot el contrari, i clar, jo no ho entenc, jo ara no ho entendria, jo suposo que els mateixos protagonistes de l'època, el Partit Popular, el Partit Socialista de l'època i els Verds, doncs uns als altres se dien que era un i l'altre era l'un, Però clar, doncs està clar que en perspectiva això és difícil d'explicar, eh? Molt difícil. Jo no puc explicar-ho.
Vostès arriben a un acord després amb Eloi Nolla, que deixa aquest govern, i presenten una moció de censura que fa fora Joan Font de l'alcaldia. Me sabria explicar quins arguments tenien o van utilitzar per a fer aquesta acció?
Doncs seguiríem amb l'aspecte que també tot és democràtic, pot ser més entès o menys entès, se pot poder explicar millor o no, podien haver menys arguments o més, però en aquell moment doncs, les coses estaven convulses, no hi havia una normalitat al carrer, això potser va produir més anormalitat, això, la perspectiva, però està clar que les coses se comencen quan es comencen, i per tant aquí insisteixo en la corresponsabilitat de que cadascú tenia i que tots van tindre en funció de la seva, del seu càrrec, diríem així, de la seva responsabilitat de l'època. Però allí se trenca aquell tripartit i clar, el poble havia de seguir funcionant. Allí no es prenien decisions, aquí no hi havia govern, allí hi havia un desgovern permanent. I això doncs va produir el que tots coneixem com una moció de censura, més crispació, tampoc potser es va explicar prou bé o gens bé. Tot això doncs va crear al carrer allò que no volem mai ningú, que és que els veïns no mos parlin, no mos parlessin. Jo recordo amb una certa, diríem, normalitat, perquè no em sentia massa allò dins de tot plegat, perquè però jo veia com en algun regidor company meu l'escopinyaven, a mi no, jo no, potser perquè no prenia decisions en aquell moment, o no em prenia, o potser no tenia, però clar, jo veia coses que no entenc, que encara avui doncs ho recordo, però no les puc explicar, perquè les persones de vegades se'ns fa difícil explicar segons quins comportaments.
Clar, vostès fan aquella moció de censura, passen a governar amb el regidor dels Verds per dotar d'estabilitat aquest ajuntament, tot i que en el transcurs d'aquesta legislatura encara, amb vostès al govern, hi haurien dos episodis importants. Per una banda, la retirada de la querella que es va presentar contra Infrensa, l'Ajuntament de la Cala es va quedar sol defensant aquesta querella, i vostès decideixen votar en un ple la retirada d'aquesta querella, donades les poques perspectives d'èxit que tenia, un ple que val a dir que van votar tots a favor, inclús el regidor verd, excepte el regidor socialista, l'Àngel Brull, i que això al final acaba comportant problemes dins dels verds per donar suport al regidor verd en aquesta opció.
Jo crec que també, vist després de tants anys, quan un està en un lloc de responsabilitat ha d'intentar ser responsable per a tot, i és veritat que hi ha moments que has de fer coses que potser no t'agradarien tant, i que, però que tot comporta una continuació de fets, i que si tot això es compartix, si tot això ho expliques, si tot això ho comentes i ho dialogues amb els companys i ets, diríem, condescendent i expliques les coses i ho fas sense autoritarismes, ho fas amb normalitat, etc., doncs les coses s'entenen, malgrat a vegades són difícils d'explicar o difícils de gestionar o difícils de portar a terme. Però clar, en aquells moments també, doncs potser les formes no eren les més adequades. Un se va barallar amb l'altre, l'altre no va voler votar, l'altre se li feia difícil explicar com se retirava la querella tot i ser verd, etc., etc. Jo crec que hi ha decisions que puc compartir des de la perspectiva, però d'altres no. D'altres mai les compartiré i les puc entendre, eh? Però tampoc les vull criticar ara, perquè tots, insisteixo, segurament hauríem fet algunes coses diferents, amb una responsabilitat diferent i amb un temps avui.
Posteriorment, aquest acord que vostès tenen amb el regidor verd, Eloi Nolla, tampoc acaba gaire bé. Vostès l'expulsen de l'equip de govern abans d'acabar la legislatura.
Bueno, perquè quan les coses són...
És a dir, dins, acabant de quadrar el círcul, no?, com es diu, d'una època molt convulsa, no?
És que tot comença on comença, i les coses que comencen malament doncs acaben moltes vegades, per no dir sempre, malament. Insisteixo, allí es va començar des del 91, des de tota aquesta situació dels pactes antinatura, des d'una situació amb interessos creuats, des d'un desgovern constant i permanent, amb situacions i amb decisions, algunes d'elles que hem comentat, difícils d'entendre. I no és una crítica, sinó que és una evidència, i que cadascú pot pensar amb el temps el que cregui, faltaria més. però ara això, vist ara, està clar que va comportar molt, molt d'enrenou, molta convulsió, però quin va ser el resultat? Doncs que durant molts anys la cala va ser, doncs això, una riallota, millor dit, va ser doncs una ciutat, un municipi que no avançava com calia i no va avançar, i eren uns anys relativament estables econòmicament, perquè és que té molt de mèrit fer les coses quan tens els béns de cara. Jo ho insisteixo, que avui en dia, i em sap greu perquè no voldria excusar-me, però és que és molt difícil, és més complicat, metafòricament, quan hi ha mal temps, té més mèrit seguir endavant i arribar a bon port. I en aquell moment la situació econòmica no era tan dolenta i al contrari, encara va anar molt lent i malament i amb molta convulsió. I tots en som corresponsables, evidentment.
Tot aquest període de convulsió va acabar en unes eleccions que almenys a la gent de la població li va fer entendre una cosa, i és que a les següents eleccions van donar la majoria absoluta al Partit Popular, al partit que s'havia quedat sol en aquella moció de censura després d'aquell pacte inicial.
Doncs allí crec que la gent va votar a favor d'una persona, en contra d'una altra, més que en contra d'unes cicles o a favor d'unes altres. Va ser com una reacció potser més emocional que cerebral, però bueno, les coses són així. I el resultat democràtic va donar els resultats que va donar. Van haver doncs 4 anys del 95 al 99 que van doncs ser el que van ser, cadascú farà la valoració de manera més objectiva possible o amb la seva interpretació. Jo tinc la meva. Jo segueixo pensant que quan vas en contra de, quan se va en contra de, quan les coses, en lloc de sumar, volem restar, doncs els que tenim una responsabilitat afegida de poder cedir, de poder dialogar, de més arribar a acords, doncs s'acaba pagant. I jo crec que durant uns anys la cala, malgrat la situació econòmica favorable, que això és molt important, molt important, de lo més important, no va anar mai o va molt poc endavant. Tu mira els serveis, tu mira tot allò que la cala se va fer durant els anys 90, fins a principis, durant 10, 12, 14 anys, i la situació és la que és. Vam tindre 10, 12 anys d'una situació, diríem, poc activa. I això, doncs, cadascú és responsable. No sé, jo també ho soc, perquè havia estat regidor. Però, bueno, una hora de fer memòria. I els ciutadans, és evident que no tenen cap culpa, al contrari. Jo crec que el ciutadà en cada moment doncs fa allò que creu oportú, que per això estem en una democràcia, no?
Per tant, això vostè, aquells anys, els recorda de manera molt convulsa, no?
És evident. No m'agradaria que passés més ni la cala, ni la població, ni cap altra societat, perquè en aquells moments, doncs, conseqüència de... cadascú que posi, que acabi la frase, com a resultat de, per els motius polítics que van ser, per les etcètera, etcètera, doncs el record dels anys 90 en la política, doncs jo no es vull per ningú, perquè no van ser gens agradables, ni per els que estàvem, ni pels que estem, ni pels que com a ciutadans ho van poder viure i conviure. I crec que tot això que es va produir anti no sé què, de manera poc acertada, doncs, bueno, el temps dirà si és, o, tant de bo no es torni mai més a repetir.
Tot allò, però ja li parlo en el conjunt, és a dir, no vull que em separi la part política, o si vol ho pot fer perfectament, les conseqüències polítiques, però també les conseqüències socials, de protestes, d'un moment de poble unit, d'arribar a tancar una central, etc. Tot allò va valer la pena 25 anys després, li pregunto.
Doncs és evident que sí. Avui, en perspectiva, ho he dit abans, jo crec que l'objectiu era un. Era el tema nuclear, però ara podem dir-ho. En aquell moment volíem tancar-ho tot, perquè ja ens agrada anar en contra de tot, i en raó, i en raó, i més en aquell moment no tenia cap tipus de discussió això, però ara l'objectiu era este, vist en perspectiva, tancar la central nuclear Vandellòs 1, i això es va aconseguir, i això va fer possible el comitè nuclear, això va fer possible la gent del poble, el poble i la gent, cadascun dels que van participar. I aquí és on hem de donar gràcies a que la unitat, la suma de petits esforços, va aconseguir algo que era no econòmic, que va argumentar el ministre de Torro, sinó que va ser una decisió unànim. Per tant, a partir d'aquí, doncs cadascú ha de valorar que es van produir una sèrie de fets que doncs, no van estar del tot acertats, i també aquí a la Cala vam tindre la nostra part de responsabilitat. I no passa res per fer autocrítica i per fer, no crítica, autocrítica dels que vam tindre, sobretot dels que més n'hi tenien. En aquell moment els alcaldes, els qui eren, perquè clar, després va vindre, bueno, no cal recordar-ho, però els alcaldes i els més responsables eren qui tenien aquesta.
25 anys després ho mirem, veiem i recordem que una central nuclear que es va començar a construir l'any 67, que va entrar en funcionament el 72, que era propietat de l'empresa hispano-francesa d'energia, que va estar 17 anys en funcionament, que el 2003 se va acabar amb els nivells 1 i 2 de desmantellament, que ens haurem d'esperar doncs, uns anyets més, fins al 2026 o així, a que s'acabi el nivell 3, i fins al 2028 a que...
25 anys, diu, bueno, sí, perdó, sí, diuen que han d'estar... Bueno, sí, segueix, perdó.
Clar, va començar molt després el desmantellament d'aquell any 1990. Per tant, fins al 2028 tot aquest procés el tindrem aquí. Clar, el debat continua existint. El debat actual, encara hi ha debat per l'allargament de la vida útil de les centrals nuclears, per les energies renovables. Fa poc temps aquí teníem també un debat si volíem un projecte d'energies renovables d'investigació aquí davant de la costa o no. O sigui, per tant, tots aquests debats continuen encara existint, no?
Sí, però permetem que et digui una cosa abans d'entrar a la reflexió, diríem, genèrica. És veritat, i això sí que és un sentiment també de la Cala, dels caleros, del poble, de l'Ametlla de Mar, perquè la història doncs, també està escrita en aquest sentit fins avui, de que nosaltres hi hem contribuït. I això és una cosa que sí que és veritat i que tots ho diem i que no passa res per recordar-ho. Aquí en aquesta zona, a la Cala en particular i la trajectòria que coneixem, doncs a l'energia i a l'energia nuclear en particular també, doncs hem contribuït en escreix, i és per això que el debat este sobre les energies, o sigui, sobre l'energia nuclear, doncs quan se'ns planteja, doncs és que no en voldríem, però no en voldríem aquí, perquè voldríem que tot fos compartit. No perquè no vulguem energia, jo me sento com un calero més, és evident, i com un ciutadà més que necessita de l'energia, perquè volem la tele, volem l'iPad, volem tindre això, volem tindre allò, volem tindre connexió, però és veritat que nosaltres ja contribuïm. Per tant, està prèvia que a la Cala ja hem contribuït i per tant, hosti, no es tracta de tancar les centrals nuclears i que em posin més d'energies renovables. O sí, no ho sé. Això és un tema a parlar, a discutir, a posar en consideració. No és un tema tan ràpid i tan precís. Però sí que és veritat que després de tants anys, doncs, energia aquí ja no toca, que ho faguin a altres llocs fora d'aquí. Aquí en tenim moltes centrals nuclears a la vora, tenim una central tèrmica, potser havíem de tindre o no un tema eòlic, és que ja en tenim. Per tant, clar que estem a favor de l'energia i de la nuclear. Jo per lo menos entenc que el debat és complex, però el que sí que tinc clar és que no volem més producció d'energia aquí. De totes maneres, si hi ha algun tipus d'energia alternativa, plantegem-ho, analitzem-ho, i és una decisió que no es pot prendre ni aquí ni per part de ningú en particular. I jo no seré, jo sóc un ciutadà més. Sé que ara en qualitat d'alcalde, però si hagués de votar també diria la meva, clar.
Per acabar, què vam guanyar, si és que vam guanyar alguna cosa, i què vam perdre a conseqüència d'aquella nit del 19 d'octubre de 1989.
Hem dit, i potser ho hem comentat més d'una vegada, no? Que el tancament d'una central és evident que va reduir el perill total de Socarrel, lo va tancar, va tancar el perill, dit així. Per tant, vam guanyar que es va tancar una central. El poble realment va ser el responsable de que es tanqués aquesta central. Per tant, gràcies al ciutadà això va ser possible. Vam aconseguir que tots units fessin força, que tots units som capaços de fer qualsevol cosa, tancant a central, que era difícil, molt difícil, se va aconseguir. És veritat que van haver una sèrie d'enrenous i de situacions complexes amb la vida política local. Això, doncs, està clar que va reduir, va mermar, no va anar bé la pau social de la Cala, la prosperitat de la Cala no va anar bé. Es va tardar molt a recuperar. Jo, humilment, crec que puc dir que he aconseguit, que he aportat el meu granet d'arena a la pau social. Fa uns anys que sóc alcalde i penso que he intentat tractar tothom per igual. Segur que m'hauré equivocat, segur que hauré fet mal a algú sense voler, segur, segur. Des d'aquí, valgui la meva disculpa amb un programa que potser no toca, que potser no és el moment de dir-ho, que potser no hauria de fer, però segur, però és que hem de prendre decisions i ho he pres sempre fent i tenint la consciència de que ho faig el millor, de que prenc moltes decisions, que les compartim, que les que són transcendents encara més, i que inclús amb l'oposició, però clar, hem guanyat el tancament d'una central, però hem perdut o vam perdre la pau social que espero que durant uns anys puguem fer memòria i no passi mai més. Això és el que em queda a mi al cor. I ho dic des del cor ara i no des del cap.
Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en aquell moment, el 19 d'octubre de 1989, regidor de Convergència i Unió també a l'equip de govern. Moltes gràcies per haver-nos donat la seva opinió i per haver accedit a reflexionar en aquesta taula i compartir les seves reflexions i els seus records amb tota la població. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
La Cala RTV us ofereix, amb motiu del 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, una sèrie d'entrevistes en profunditat als protagonistes d'aquell període de convulsió social i de mobilitzacions antinuclears. De dilluns a divendres, a les 8 de la tarda i les 11 de la nit, recordarem els fets i reflexionarem sobre les seves conseqüències.
A mi em van vindre a buscar bastanta gent a que marxés del poble, no? Que marxéssim, no? Jo vaig dir que jo no marxo del poble. I si he de marxar, he de ser l'últim, això ho tinc clar jo.
A veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. De vegades em pregunten... va ser molt difícil mobilitzar la gent, no? Al contrari, sí... la gent es mobilitzava sola.
Sortia un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que, sisplau, deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua i que, literalment, el reactor se nos va.
Recordeu on éreu el 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit? El 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1 a la Cala RTV.